coneixent amb detall les característiques tècniques del projecte de reforma de l'argilera municipal, que es convertirà en un abocador que acollirà les bales de residus dels ecoparcs metropolitans. Les tres empreses que desenvoluparan el projecte i tots els regidors del consistori pinellenc van mantenir dimecres a la tarda una reunió amb la qual el tècnic encarregat de la redacció del projecte els va explicar que l'abocador tindria una capacitat total de més de 6 milions de tones i n'acolliria diàriament unes 800. Escoltem el portaveu del grup del PSC a l'Ajuntament de Pinell, Lluís Melic.
La capacitat que preveuen de massa o de quilos totals que pot albergar l'argilera seria de més de 6 milions de tones de residus i albergaria, me sembla que unes 55 hectàrees de terreny de l'argilera. L'empresa preveu que la capacitat total o la capacitat diària que pugui albergar aquest abocador seria d'unes 800 tonelades diàries de residus.
D'altra banda, l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, José Luis Aparicio, explicava que l'empresa Urbaster S.A. ja ha demanat a l'Ajuntament la llicència ambiental per al projecte del centre de revalorització i dipòsits de residus, tràmits que ha d'aprovar el govern abans de poder presentar-se el projecte constructiu executiu. L'alcalde de Riba-roja d'Ebre explicava que el futur centre de revalorització i dipòsit de residus del municipi crearà 40 llocs de treballs directes, suposarà una inversió de 12 o 13 milions d'euros i reportarà un benefici a l'Ajuntament de 4 euros per tona de residus.
El centro de valorización y disposición de clase 2 es una instalación que además te crea 40 puestos de trabajo directos, 30 especialistas y 10 titulares superiores, técnicos y administrativos, y tiene una inversión de 12-13 millones de euros. Y además el fondo de reversión al Ayuntamiento, que son 4 euros por tonelada, ¿no? Esto tiene, en la primera fase, se firmaron 3 millones de metros cúbicos, que equivale pues aproximadamente a unas 6 millones de toneladas, ¿no? Esto estará una duración de 15 o 20 años y que después puede ser ampliable, ¿no?
El dipòsit s'ubicaria en uns terrenys de 60 hectàrees a uns 8 quilòmetres de Riba-roja, 8 de Maials i 8 d'Almatret, i tindrà una capacitat de 6 milions de tones amb una durada d'uns 15 o 20 anys, que es podria ampliar. No obstant, encara no s'ha definit quina serà la procedència d'aquests residus. Seguim a Tortosa parlant de dues notícies que avui formaran part del ple ordinari que l'Ajuntament té previst realitzar. Perquè, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, Convergència i Unió de Tortosa contrarresta la moció del PSC amb una altra on reclama la creació de la vegueria de l'Ebre amb condicions. El grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Tortosa ha presentat una moció al ple d'avui dilluns on es demana la creació immediata de la vegueria de les Terres de l'Ebre. Amb tot concreta, la proposta s'exigeix que la vegueria estigui dotada de competències i que es concreti el sistema de finançament. En la moció, CiU explica que aquesta creació es pot fer mitjançant la llei d'ordenació vegueria o una llei específica que només creï la vegueria de l'Ebre. Escoltem Ferran Bel, l'alcalde de Tortosa.
Hi ha una proposta que no demana la creació de la vegueria de l'Ebre. Demana entrar en conflicte en una altra institució del territori. És una proposta negatiu, és una proposta del no als acords de la Diputació. L'important ara no és això. Hi ha una altra proposta en positiu, que si algú vota en contra haurà d'explicar per què, perquè la proposta diu textualment, la de Convergència i Unió, demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya, als dos, perquè ningú tingui cap dubte, l'aprovació immediata de la vegueria de l'Ebre, punt. Estem d'acord o no estem d'acord? Hi ha unitat o no hi ha unitat?
La proposta arriba després que el PSC també hagi presentat pel mateix debat plenari una moció a favor de la tramitació de la llei de vegueries amb l'objectiu que l'Ajuntament de Tortosa es manifesti de forma clara i contundent a favor de la mateixa llei. Seguim parlant d'aquest plenari a l'Ajuntament de Tortosa d'aquesta nit, ja que està previst que s'aprovi també un canvi en els estatuts de l'empresa municipal de serveis públics per permetre l'entrada d'un soci capitalista que assumirà prop del 49% de l'accionariat. L'objectiu d'aquesta mesura, segons explicava l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, és millorar el servei i la prestació d'aigua potable al municipi. L'escoltem.
Se tracta d'una concessió del 48,93%, del 49% no arriba, del capital social, als efectes de que s'incorpore una empresa privada i que ens aporta el know-how per a poder desenvolupar un millor servei i molt més eficient amb la prestació del subministrament de l'aigua potable a l'Ajuntament de Tortosa. Això a la vegada ens ha de permetre una incorporació de recursos financers també a l'Ajuntament, que és imprescindible. Ens permet, perquè una part d'aquests recursos financers aniran a cancel·lar un préstec de 3,5 milions d'euros que van deutar a l'empresa municipal de serveis públics, que es va fer en el seu moment per a la construcció del pavelló firal.
El soci capitalista haurà d'aportar d'entrada 2.300.000 euros per les accions i 6,5 milions d'euros més en concepte de cànon d'ús de tota la xarxa. Amb aquests diners, Bel avançava que es liquidarà immediatament el crèdit de 3,5 milions que l'empresa municipal de serveis públics va fer per pagar el pavelló firal, així com 3 milions d'euros més de factures pendents de la construcció d'aquest equipament. De Tortosa a la Sénia, perquè el ple de l'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià aprovava la licitació de les obres de l'edifici del Centre Internacional de Negocis del Moble, projectat per a potenciar les exportacions del clúster d'empreses fabricants del municipi. El consistori donava llum verda a la primera fase del projecte amb un pressupost de 536.451 euros per construir l'edifici dins d'enguany. L'alcalde de la Sénia, Víctor Pla, explicava que l'exportació de mobles s'ha convertit en una alternativa a la crisi del sector i en aquesta línia el consistori i els fabricants han promogut aquest Centre Internacional de Negocis del Moble.
I donades les dificultats que ara s'han observat, pues havia dificultats econòmiques, no? En general, pues s'havia vist que el tema d'exportació, que en un moment totes les empreses feien, ara havia quedat una mica, havia disminuït i havia baixat bastant. I ara el que volem fer a través de l'Ajuntament pues, és promoure altra vegada l'activitat del comerç exterior i bueno, nosaltres pues, de moment farem el continent i una mica de contingut, però la feina a fer la faran el propi col·lectiu d'empresaris, que són els que s'han de moure en quant a exposar els seus productes i fer la feina comercial derivada d'aquesta eina que tindran al seu abast.
Pla explicava que el consistori invertirà prop de 600.000 euros en una primera fase, tot i que haurà de ser completat posteriorment.
En aquesta primera instància podem utilitzar 600.000 euros, al voltant de 600.000 euros, que és el projecte que ara hem aprovat. Posteriorment, pensem que requerirà d'una ampliació, o sigui, de donar-hi més contingut quant a les instal·lacions. Per exemple, s'ha de dotar d'aire condicionat, de sales de reunions, una sèrie d'aspectes que en una primera fase no es podrà fer per raons econòmiques, però que ja tenim previst fer en una segona fase, pues, tirar-ho endavant ja, fins que quedó completat.
L'any vinent està previst una segona i última fase per equipar l'interior del centre, el cost total de la qual podria superar el 1 milió d'euros. Segons l'alcalde de la Sénia, el socialista Víctor Pla, l'equipament ha de permetre acollir missions comercials internacionals per afavorir les exportacions i dinamitzar el sector.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La propera parada informativa ens porta fins l'Ametlla de Mar perquè aquest any 2009 ha estat positiu en quant a seguretat. Segons el balanç de diligències i atestats del 2009 de la policia local de l'Ametlla de Mar, no hi ha hagut canvis rellevants respecte al 2008. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
L'índex d'incidències de l'Ametlla de Mar es manté, segons ha informat la policia local en el balanç de diligències i atestats del 2009. El 2008 s'observa un registre de 720 incidències. Cal tenir en compte que fa dos anys les denúncies es realitzaven tant a la policia local com a la Guàrdia Civil. Per tant, les 711 incidències registrades el 2009 són encoratjadores, ja que representen el total de denúncies recollides, ja que l'any passat aquesta competència la va assumir íntegrament la policia local. Segons les dades, s'han reduït considerablement els robatoris a les casetes de camp, les denúncies per danys i els robatoris a l'interior dels vehicles. D'altra banda, tot i que les xifres revelen un augment de robatoris a les vivendes, concretament 97 robatoris, 42 més que el 2008, cal matisar que al casc urbà només es va registrar un robatori, que la resta es van concentrar a les urbanitzacions i durant els mesos d'estiu. Per aquest motiu, la policia local reforça la vigilància a les urbanitzacions durant aquests mesos i treballa amb estreta col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per a la prevenció d'aquestes incidències. Segons Xavier Llambric Bono, regidor de Governació, aquest balanç mereix una valoració positiva perquè demostra el bon treball realitzat per la policia local de l'Ametlla de Mar. Escoltem-lo.
Ja tenim a les mans la memòria del 2009 de la policia local, en la que podem constatar que ens mantenim amb els mateixos paràmetres que l'any anterior. Podem veure una diferència entre 720 diligències instruïdes l'any 2008 i 712 l'any 2009. Veiem que és unes actuacions molt, molt similars, i això vol dir que estem mantenint el nivell d'actuacions o d'incidències al llarg de tota la temporada.
El regidor de Governació, a més, ha afegit que també s'han detectat més denúncies de trànsit relacionades amb el mal aparcament. Per tant, segons Llambric, a part d'oferir un nou aparcament amb 300 places al centre urbà, serà decisiva la posada en marxa del Pla de Mobilitat del 2010.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al pavelló municipal de Santa Bàrbara, organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda, el 17 d'abril a Himnos Esport, al pavelló municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
Avui Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens parla de les més de 30 persones que ja han passat per l'Infocentre Planer per aconseguir el certificat que avalua el nivell de coneixements en noves tecnologies.
A principis del 2010, Santa Bàrbara rebia de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació l'autorització per nomenar el punt TIC de l'Ajuntament de Santa Bàrbara com a centre col·laborador de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, el que es coneix amb les sigles de ACTIC, un certificat que dona a conèixer a qualsevol empresa o administració el nivell de coneixements en l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, i que de moment solament es pot aconseguir passant l'examen al centre Planer. Ara, dos mesos després de començar a donar aquest servei, la responsable del mateix, Mercè Fort, es sentia satisfeta de l'ús que se n'ha vingut fent, ja que han estat més de 30 les persones que han passat pel centre per superar les proves d'acreditació i gairebé 50 les que hi ha en llista d'espera.
No, de fet, actualment seguim sent l'únic centre en tota la comarca del Montsià que oferim la possibilitat de realitzar els exàmens. Som centre col·laborador àctic i bueno, això pues, està fent que tinguéssim actualment bastant volum de faena. El que són les proves, de superar les proves de l'ACTIC, portem en estos dos mesos ja són més de 30 persones les que s'han examinat, han assistit a la prova o s'han presentat a la prova, i actualment pues, són quasi de 50 les que tenim en llista d'espera. O sigui que ja el que és el mes d'abril i maig els tenim quasi bé complerts. Inclús hem tingut que doblar les places per a fer exàmens per a no allargar tant la llista d'espera.
Les persones que vulguin o necessiten aquest certificat que avalua el nivell de coneixements en noves tecnologies poden preparar-se al mateix infocentre de Santa Bàrbara, ja que està previst que el proper mes de maig s'inicia una segona tanda dels cursos. Els cursos que s'ofereixen de moment són de nivell bàsic i mitjà i la durada dels mateixos és de 40 hores. De moment, recordem que Santa Bàrbara és l'únic municipi del Montsià on es poden fer aquestes proves. Fort explicava que la gent interessada per bé no solament de la comarca, sinó també d'altres veïnes i fins i tot del nord de Castelló.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Curiosa i a la vegada interessant la notícia de la que avui ens parla Manel Ramon des d'Amposta Ràdio, perquè aquest mes d'abril tindrà lloc a la capital del Montsià el primer bateig civil, una alternativa per a les persones no creients en donar la benvinguda de manera oficial al nou nadó, una modalitat de bateig inèdita a Amposta i a les Terres de l'Ebre. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, Amposta serà la primera localitat de les Terres de l'Ebre en gaudir de l'anomenat bateig civil, un bateig que res a veure té en l'església, que es tracta d'una festa de benvinguda al recent nascut de manera civil, és a dir, tal com es fa amb les bodes civils a l'Ajuntament i donada la benvinguda per part de l'alcalde o algun dels regidors. De fet, aquesta és una moció que es va aprovar fa uns mesos a instàncies del Partit dels Socialistes de Catalunya de l'Ajuntament d'Amposta, dels quals el seu portaveu, Antoni Espanya, ens explicava tot allò que feia referència al bateig civil. L'escoltem.
Bueno, pues sí, és un tema que, si vols, pues una mica, sí, és una mica anecdòtic, però que bueno, té la seva importància, perquè bueno, este mes d'abril l'Amposta se farà per primera vegada un bateig civil, que bàsicament consisteix en la gent que pues, opta per no portar els xiquets a la església, pues, que tinguin una alternativa de fer un acte una mica protocolari a l'Ajuntament o un regidor, el que la gent vulgui de tots els partits polítics, pot presidir aquesta cerimònia on se li dona benvinguda a la ciutat, se fa una inscripció a un llibre explícitament fet, hi ha padrins igual que a l'Església, i és tot el mateix, però és una alternativa a la gent que no vulgui passar per l'Església, i s'estrenarà a final d'abril aquí a la nostra ciutat.
Doncs aquesta és la curiosa notícia que avui ens arriba des de la capital del Montsià, les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, aquest bateig civil, el primer de les Terres de l'Ebre, que tindrà lloc a finals d'aquest mes d'abril a la capital del Montsià.
L'informatiu de Mute.
L'Associació Amics del Carrilet de Deltebre ha presentat el projecte Reconstrucció de l'automotor MC2 del Carrilet al programa Tu Ajudes de Caixa Tarragona. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
Aquest és el quart any que es posa en marxa el programa Tu Ajudes, una iniciativa mitjançant la qual els clients de Caixa Tarragona decideixen la distribució d'1,5 milions d'euros entre els projectes presentats per 843 entitats privades sense ànim de lucre. Dels 104 projectes presentats a l'apartat de Patrimoni i Medi Ambient, destaca el de la reconstrucció de l'automotor MC2 del Carlet. Aquest històric automotor, fabricat amb llicència Renault al 1925, fou el que inaugurà la línia Tortosa-Amposta l'agost del 26. Després de diferents reformes i una guerra, seguiria prestant serveis fins al darrer viatge el desembre de 1967. Més de 40 anys de servei avalen la seva solidesa i el converteixen en peça clau a la història del Carlet. Quim Sàlvia, president de l'associació.
Aquest automotor va ser... Dos automotors com estos van ser el que el van inaugurar l'any 26, Tortosa-Amposta, el 27 va arribar a la Cava, i este va ser el que el va clausurar de l'any 67, 31 de desembre del 67, que va fer l'últim viatge per la tarda. Perquè una cosa va ser el tren de les autoritats pel dematí, i l'altra cosa va ser l'últim tren que donava el servei de correus, etc i tot, que era este automotor, que a més este automotor és clàssic perquè surt pràcticament a totes les fotos del Carrilet, És d'origen Renault i seria del tipus RSU, i este va ser un dels últims automotors i els més antics d'Europa en servei. I vam dir, bueno, restaurar-lo, com només és dos eixos, és relativament fàcil. I això mos volta un cost d'aproximadament, aproximadament no, exactament, que és el que nosaltres demanem, 15.780 euros. En estos diners, més tot el material que nosaltres disposem, podem, en qüestió d'un any aproximadament, tornar a tindre este automotor tan emblemàtic per al carrilet.
Tothom que tingui compte corrent a Caixa Tarragona pot votar fins al dia 15 d'abril, sigui per internet, a la pàgina web tuajudes.com/votar, als caixers automàtics o emplenant una butlleta que cal presentar en qualsevol de les oficines. Les persones que emetin el seu vot rebran com a mostra d'agraïment una samarreta amb el logotip del programa Tu Ajudes. Recordem que el codi de votació a favor del projecte de restauració de l'automotor MC2 dels Amics del Carrilet és el 1711-1711.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Et convidem a la 6a Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril. Una fira on hi trobareu des del més petit detall a la més gran exposició, amb tota mena de productes. I com a novetat tindrem exposició d'animals de conreu, cavalls, matxos i mules i, a més, animals típics de les nostres terres, galls, ànecs, etc. Hi ha una exposició de carros típics i d'altres meravelles. No t'ho perguis, vine a la Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril.
Obrim la plana ara als successos, perquè després d'una sèrie de detencions al municipi de Deltebre s'ha donat ja per erradicada la venda de crack. Lluïsa Bertomeu.
Segons publicava el setmanari L'Ebre, la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra al Baix Ebre dona per erradicada la venda de crack a la població de Deltebre després d'haver efectuat una sèrie de detencions. Es tracta de tres detencions en el marc de dues investigacions gairebé paral·leles fetes en els darrers dies, on també ha col·laborat activament la policia local de Deltebre. Una va acabar amb la detenció de Manuel S.C., veí de Deltebre de 62 anys i de nacionalitat espanyola. Els investigadors van poder acreditar que l'home es dedicava a la venda de cocaïna en base, crack, és a dir, cocaïna per a fumar a casa seua, al número 30 del carrer Goya. Els Mossos van escorcollar la casa amb el consentiment del detingut i van comissar uns 1.200 euros fraccionats en bitllets de diferent valor i procedents suposadament d'una arma curta de fogueig, una capsa de cartutxos i 6 grams de cocaïna en base, que haurien produït uns 60 grams de cocaïna per a fumar. L'home ha ingressat a presó. L'altra investigació ha acabat amb dos detinguts. Els agents també van poder comprovar que un habitatge del carrer de la Constitució de Deltebre s'estava venent droga, concretament també crack. En el registre de l'habitatge s'hi van trobar 6 grams més de crack, és a dir, amb possibilitat de fer 60 grams de cocaïna per a fumar, unes 60 dosis. Els detinguts en aquest cas són Manuel Bete, veí de Deltebre de 50 anys i de nacionalitat espanyola, i Javier A.A., veí de Deltebre de 28 anys i de nacionalitat espanyola. Tots dos també han ingressat a presó. En els darrers mesos, molts veïns de Deltebre s'havien queixat d'aquestes activitats delictives fetes a plena llum del dia i sovint a prop de centres escolars.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Com cada dilluns, posem el punt i final al nostre temps de notícies fent un repàs de la passada jornada futbolística i dels resultats que ens amplia des de Alcanar Ràdio en aquesta extensa crònica, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com tots els dilluns, la recta final d'este temps d'actualitat, l'informatiu de Mute, la dediquem a la informació esportiva. I ho fem repassant la jornada futbolística pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre d'aquest passat cap de setmana. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim dos representants del nostre territori que continuen amb la tònica general entre la campanya, i també en aquesta jornada trobem la cara i la creu. Cara per a l'Amposta, que es consolida a la part mitja alta de la classificació i ho fa amb una nova victòria. Davant del Castelldefels, els ampostins, jugant com a locals, van aconseguir d'imposar-se pel resultat de 3-1. Per contra, la creu la trobem en la Unió Esportiva Rapitenca, que novament va caure, en este cas en el seu desplaçament al camp del Balaguer pel resultat de 3-0 i molt malament pinten les coses per als rapitencs cas de no haver una reacció immediata en els pocs partits que queden de competició. Com hem dit, la Ràpita va perdre 3-0 i després d'aquesta jornada l'Amposta queda situat 8è a la classificació amb 49 punts. La Ràpitenca és en llocs de descens, en 18a posició amb 30 punts i a 3 punts de la salvació, que 33 són els que té el seu precedent, el Premià. Anem a la primera catalana. Pel que fa a la Tortosa, el representant de les nostres comarques en aquesta categoria aconseguia un empat en el seu desplaçament al camp de la Muntanyesa. 1-1 va ser el resultat, que els dona un puntet més als tortosins, que són ara mateix 14ens amb 37 punts. I pel que fa a la regional preferent, també tenim un representant del territori, es tracta del Roquetenc, que tampoc no va poder sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp del Cervera, on va caure derrotat per 3-1. Un Roquetenc que continua penúltim a la classificació, 17è lloc, 28 punts, i a 5 punts de la salvació que la marcaria el Torreforta amb 33 punts. Anem a la primera territorial, 27a jornada de competició en este grup 6è, on militen la majoria d'equips del nostre territori, i els resultats van ser Vilaseca 0, La Cava 0, Valls 4, La Sénia 0, L'Ampolla 1, Catalònia 0, i Comar 1, Remolins Vítem 5, Torredembarra 3, Redis 1, La Canonja 2, Ulldecona 0, Cambrils 0, Alcanar 0, Gandesa 2, Ascó 1 i Aldeana 3, Hospitalet de l'Infant 1. És líder el Remolins Vítem amb 56 punts, seguit del Valls, que en suma 54. Pel que fa a la segona territorial, en grup primer, els resultats d'aquesta també 27a jornada van ser els següents. Amposta B, 0, Masdenverge, 0, Corbera d'Ebre, 1, Batea, 1, Deltebre, 1, L'Ametlla, 3, Horta de Sant Joan, 3, Camarles, 0, Jesús i Maria, 2, Remolins Vítem, B, 1, Pinell de Brai, 2, Vilalba, 1, Rapitenca B, 0, Olímpic de Mora, 2 i Santa Bàrbara, 0, Perelló, 2. El partit Benifallet-Aldeana va acabar amb resultat de 3-0 per al Benifallet, ja que l'Aldeana s'ha retirat de la competició. És líder d'aquesta categoria el Jesús i Maria amb 73 punts. I a la tercera territorial, grup 19è, els resultats van ser Mora la Nova 1, Benissanet 1, Alcanar B 0, Rasquera 2, Atlas de Tortosa 0, Arnes 0, Campredó 2, Ulldecona 1, Godall 5, Torre de l'Espanyol 0, Jesús i Maria 3, La Fatarella 2, Roquetenc B 3, Catalònia 3, Tivenys 1, Flix 2 i Tivissa 2, Ginestà 0. Líder, el Roquetenc B, amb 57 punts. I acabarem avui este bloc dedicat al món de l'esport parlant de trial, i és que després de moltíssimes setmanes la notícia la trobem en que novament l'ulldeconenc Adam Raga ha aconseguit una victòria, ho ha fet este passat cap de setmana en la segona prova del campionat estatal disputada a Eivissa. Raga va donar la sorpresa superant Toni Bou, que va quedar segon, i Jeroni Fajardo, que va ser tercer. Ara, al campionat d'Espanya, Toni Bou és líder després de dues proves disputades amb 37 punts, mentre que Raga és segon amb 35 punts. La propera cita, el dia 16 de maig, a la població lleonesa de Pobladura de les Regueres.
Acabem, però abans, meteorològicament parlant, tot i que el dia d'avui estarà marcat el territori per les pluges, demà tornarem a tenir canvis i encara que amb cels tapats, aquestes pluges ja no farien acte de presència. Res més, ens tornem a trobar demà dimarts amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Fins la propera.